Hoy por hoy Xàtiva, Jordi Company.
Com cada dos dimecres, és moment d'obrir el rebost de Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Monsanto. Hola, Carlos, com estàs?
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar una setmana més a la ràdio. Que has tornat a l'Hotel Monsanto, eh? Estàvem comentant-ho ara, després de la teua baixada de paternitat, doncs has tornat. Com és això de tornar a la cuina? Te'n recordaves d'agafar els gabinets i les coses?
Bueno, m'ha tingut que guiar un poquet, però sí, al final és com muntar en bici, no? Al final no s'oblida.
Carlos, ja saben els oients, que aquesta és una secció en la que sempre parlem de cuina, però no només parlem de receptes, sinó també d'altres dels ingredients i dels productors i productores d'eixos ingredients per a fer les receptes, que després Carlos, per descomptat, ens conta. Avui qui és el o la protagonista?
Pues mira, avui parlarem de cítrics, molt valencià. És un producte que podríem dir que és de temporada o no, ara veurem per què, però no només porta cítrics en si, sinó un concepte i una fundació, sobretot, que treballa no només en cítrics, sinó que abarca moltes indústries, i que se tracta de la fundació Todolí, que està en Palmera.
Val.
I, bueno, pues aprofitant...
Palmera és la Safor, no?
Exacto.
Sí.
Exacto. Uh-huh. I, pues bueno, he aprofitat per aportar a un tècnic en la matèria.
Ah, que xulo.
Sí. Que, bueno, crec que el tinguem per ahí, que és Òscar.
Vale. Hola, Òscar, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar a Ràdio Xàtiva, a la cadena SER. Qui és Òscar, Carlos?
Pues bueno, Òscar és tècnic en la Fundació Todolí, que ara ens explicarà més en profunditat, perquè crec que és molt important saber la funció que fan i la labor, i sobretot el llegat que fan al producte i, bueno, i a la conservació de lo que són el terreny i l'agricultura, no? Però més enllà del cítric, la Fundació Todolí abarca, o sea, treballa en moltes indústries relacionades, evidentment, en la gastronomia, però també en l'art, en la perfumeria, per exemple. I jo m'agradaria saber, per començar i posar-nos en context, que mos explicara Òscar un poquet d'on ve la fundació, qui està darrere i com se va formar, perquè, bueno, jo ho conec, però igual els oients, pues,
no,
li interessa.
No, clar. Tira-li. Òscar, conta'ns.
Molt bé, moltes gràcies. Salutacions. A veure, el projecte de la Fundació de Todolí Citrus Fundació naix a partir de la figura única de Vicent Todolí. Per a qui no el conega, Vicent Todolí és un molt reconegut gerent d'art a nivell internacional. És, de fet, l'únic espanyol que ha estat director de la Tate Modern Art, del Museu d'Art Modern de Londres. I també ha treballat en Londres, treballa en Itàlia. A nivell internacional és molt reconegut en el seu món de l'art. I, clar, la pregunta que ens farem tots és com aquesta persona acaba fent una fundació dedicada a cítrics. Oh. Això ve és de la seva arrel familiar a la terra i la seva família, ella és la cinquena generació de persones que estan vinculades a la terra, en el municipi de Palmera, ahí en la Safor, com has comentat.
Sí.
I ells, tot i que se'n va anar a estudiar als Estats Units i se'n va desvincular una miqueta, mai del tot, i de fet en el seu la mítica al voltant de Vicent Todolí diu que en el seu primer sou que va guanyar li va dir a son pare que comprara un bancalet que n'hi havia al costat de casa dels seus pares per a que li plantara i li empeltara diverses varietats de cítrics per a tenir cítrics tota la temporada. Aquest bancal ara forma part de la fundació, li diguem el bancal original, òbviament,
i
sempre ha tingut aquesta vincula amb la terra perquè son pare, el seu avi, es dedicaven al conreu de cítrics, de fet, i a l'empeltada i a l'esporgada de cítrics per tota la comunitat valenciana. I després, com ha comentat Carlos, hi ha un vincul en la gastronomia que per a Vicent Todolí està lligat a la figura de Ferran Adrià. I a la figura del Bulli, perquè Vicent Todolí era l'assessor artístic del Bulli i tenia molta relació en Ferran. I hi ha un viatge fa molts anys que fan Vicent i Ferran Adrià al sud de França, a una mena de viver, així un poc estrany, que tenia molts cítrics, i Ferran anava allà a comprar cítrics per a les seues produccions gastronòmiques al Bulli. I Vicent li va dir, che, però com que te'n vens així a França a fer això? Diu, és que aquestes varietats no estan en altre lloc i tal. Quina cosa més rara. I Ferran li va dir, che, pues fes-ho tu. Tu no estàs allà en Palmera i tens un... Fes-ho tu. I ese fes-ho tu, molts anys després, va lligar en un projecte urbanístic. Així entra també la pressió urbanística abans de tota la crisi urbanística que tinguérem. El municipi de Palmera és molt xicotet, dins de la Safor, i va experimentar un creixement enorme a nivell de població, segurament influenciada per Gandia, que està molt a prop, i en un moment donat hi havia un projecte urbanístic d'ampliació del poble per damunt de lo que era la casa dels pares de Vicent i els seus avis i els terrenys on el seu pare i el seu avi havien treballat tota la vida. Ell li va proposar a l'alcalde de Palmera aturar aquest projecte urbanístic i fer una fundació en el seu nom per a la protecció d'aquest entorn rural, d'aquest paisatge valencià vinculat a l'agricultura i a la terra. Hem de dir que l'alcalde de Palmera en el seu moment va ser molt, en una visió molt, molt bona, en el sentit de que era més important que una persona com Vicent Todolí, coneguda en tot el món, tingués una fundació a Palmera que el fet de fer quatre adossats. I a partir d'ahí...
Tant de bo tots els alcaldes pensaren així, també te diré, Òscar.
Sí, pues, la veritat és que la figura de l'alcalde de Palmera és fonamental en tot aquest desenvolupament. I arriba un moment en què el que comença això com una fundació de protecció del medi ambient, que és el que és, està detallada així la fundació de tots els citrus, comença a créixer. Vicent és un apassionat, és un estudiós, i ell dedicava la meitat del dia al món de l'art i l'altra meitat al món dels cítrics.
Que xulo.
I en tota aquesta voràgine, ell comença a comprar més terres al voltant de la finca de la seva família, terres abandonades, bancals que ja havien perdut la seva productivitat, i es va integrant dins de la fundació i comença a importar i a recuperar varietats de cítrics de tot arreu. Tant nostres, que ja no es fan servir a nivell industrial per diversos motius de la indústria, del comerç, i varietats d'arreu del món. Ara mateix estem parlant de més de 4 hectàrees de terreny que té la Fundació i estem prop de les 500 varietats de cítrics que tenim a la Fundació.
Quina barbaritat. Ara em contaràs, a algunes d'aixes varietats de cítrics, però deixa'm que et pregunte primerament, perquè, a més, ja aprofite per a lligar-ho amb l'actualitat. Demà estarà amb nosaltres Bernardo Ferrer, que és el vicepresident d'Ava Saja, per a parlar precisament de les pèrdues de cítrics que van haver enguany degut a la dana en alguns municipis, especialment de la Ribera Alta. Però clar, deixa'm que et pregunte si hem menyspreat o menyspreem, jo la resposta la tinc molt clara, que és que sí, els cítrics, especialment les taronges, que donen molt de menjar a alguns pobles de les nostres comarques, si el menyspreem, i per què ha passat això? Vull dir, no sé si és perquè, com ho tinguem tan fàcil, com ho tinguem a l'abast, quan tinguem aquestes taronges i que les puguem agafar tots de qualsevol arbre en qualsevol moment, ha perdut una miqueta, no sé, l'essència o l'exclusivitat dels cítrics, ho hem perdut una miqueta. És una reflexió que jo et plantege, eh?
És interessant, és un pensament molt interessant. A veure, jo no li tiraria la culpa, si és una qüestió de buscar culpables, de cercar culpables, jo no seria ni el productor ni el consumidor.
Totalment d'acord.
Val? O sigui, no és perquè tu ho saps, vosaltres esteu allà a Sàtiva. L'amor, l'arrel per la terra que tenim els valencians, això és innegable. I jo conec, i suposo que tot el món coneix, molta gent que perd diners, és a dir, que perd diners perquè li paguen la taronja malament, i que a més, si comptara el seu temps, els seus sous que està dedicant a la terra, encara perdria més diners, encara.
Ja. Yeah.
Però ells continuen treballant la terra, fins a l'últim moment, fins a que ja s'ofeguen. Hi ha un amor per la terra molt gran. Els valencians, nosaltres, el nostre producte són els cítrics. Potser els tenim massa a l'abast, i sí que és veritat, però també és veritat que som un poble que ens hem perfeccionat en conrear i en produir cítrics d'altíssima qualitat. Per això Espanya, que és un és un país productor de cítrics, però relativament menut, perquè tu pensa on se fan cítrics, només es fan així en la costa nostra i en una miqueta en Andalusia. I tot i això, som el primer país exportador del món de fruita fresca de cítrics. És a dir, fem molt bona fruita de moltíssima qualitat i l'exportem molt bé. Ens hem centrat en això. Quin és el problema? El problema està en el mercat, el problema està en el preu, el problema està en la dignitat del treball de l'agricultor vinculat a la terra. Si tu a les persones no li dones aquesta dignitat i aquesta capacitat econòmica per a sobreviure de la terra, al final no n'hi ha un relleu generacional, n'hi ha molts aspectes, no? Que no estan cuidant-se i que fan que al final el producte, inclús la mort per tot això, vaig a perdent-se, perquè els pares no volen que els fills es dediquen a una cosa en la qual no hi ha dignitat i que no hi ha una forma de viure. I, doncs és molt curiós això, perquè realment, sense ser ningú de per a si culpable, estem abocats a un mercat que està acabant un poc en el model valencià del minifundisme, de les poques fanecais.
Totalment
d'acord. I això s'està perdent. N'hi ha solucions? Suposo que el teu interlocutor de demà te'n podrà donar 3 o 4.
Sí,
estic segur.
Espere. Carlos.
Sí, a veure, jo bàsicament, perquè nosaltres siguem consumidors de producte de la finca de Todolí, dins d'aquestes 500 varietats, suposo que no totes tindran la mateixa producció, no totes tindran la mateixa venda. Nosaltres consumim taronxo i lima,
sí.
Però quines més espècies de cítrics són les que tingueu més demanda i, sobretot, quines són les que tenen comerç i altres que igual les tingueu només per tindre-les, per conservar-les? A mi sí que m'agradaria profunditzar més ahí, perquè, clar, jo... ara ho dic, que en el Montsant tinguem 25 varietats de cítrics.
Hola.
Producte de la finca de Todolí. Si va ser un xicotet projecte, la vinculació que tinguem en Todolí és...
I quines són?
Pues no ho sé. Perquè n'hi ha
tantes.
Sí que sé algunes, les més... perquè no estan etiquetades, vaig diferenciant-les, però, claro, jo tinc que quedar en Òscar perquè m'etiquete els arbres, perquè la veritat és que anem provant i mos agrada o no mos agrada, però els noms tècnics no ho sabem, a més tenen noms complicats. I això és el vínculo que tinguem en la terra de Todolí, no? N'hi ha una amistat, no?, en el nostre propietari, que és Vicente Quilis i Vicente Todolí, i arrel d'això vam fer una plantació de 25 cítrics d'Eison 500. I, bueno, nosaltres els gastem, però quins són els que ells consideren que tenen més eixida en el mercat? I això és la meva pregunta.
Molt, molt interessant. Mira, vaig a començar, comença al revés, si no t'importa, Carlos.
Sí, claro.
Quan nosaltres fem les visites turístiques allà a la Fundació, que n'he fet tots els caps de setmana durant una temporada de cítrics, no? ja hem començat, la primera pregunta que ens agrada fer és quants cítrics ne conegueu, no? Al grup de persones que tinguem allà davant. En un grup normal de persones, doncs, te van a dir taronges, mandarines, llimes, algú ja que li agrada més el tema de la cocteleria i tal, ja te diu la lima també.
Pomelo,
després,
no?
El pomelo, clar, que ja sap una miqueta més, ja et parla del pomelo. Al final, acabem de dir 5. Quan realment, quan jo vaig entrar en la Fundació, com ha dit el top tècnic, vaig classificar els cítrics que teníem a la Fundació en 13 grups diferents. O sigui que 5 que coneix la majoria de la gent i altres 8 que la gent no coneix. Entonces, això te dona una idea de la biodiversitat que hi ha dins del món dels cítrics. I el que tu preguntes és interessant, i t'ho diré per què, perquè n'hi ha varietats que nosaltres les tastàvem i no li trobàvem res, és a dir, això no t'ho pots menjar, això no pots fer mermelada, això no pots... I després, vosaltres mateixos, d'una banda, i després altres sectors de la indústria, com ara la perfumeria que estaves parlant tu abans, o la licoreria per a fer ginebres, o per a fer vermuts, o per a fer xocolates, combinacions en xocolates, tota esta amalgama de persones que passen per la Fundació i que coneixen tota aquesta biodiversitat de sabors, d'olors i de textures, ells han anat traient aplicacions. No és una cosa genèrica, evidentment, però és que pràcticament totes les varietats que nosaltres tenim, d'una manera o d'una altra, algú li troba una aplicació, sobretot en gastronomia. Què és el que més es demanda? Tu saps que avui en dia està molt de moda tot el tema de la cuina asiàtica, japonesa en particular. Nosaltres tenim una col·lecció prou important de cítrics japonesos, que alguns d'ells només els tenim nosaltres. Això en el món de la gastronomia funciona molt bé.
les llimes australianes, el caviar cítric, que pot ser els
caviar cítric,
m'he encastat, sí.
Ja. No sé lo que és.
Sí, és...
Caviar cítric.
Bueno, Òscar... Sí.
Què és, Òscar?
Parla tu, Carlos.
No, a veure, té uns granets dins de lo que és el cítric que sí. Imita
el caviar.
El caviar. Oh. Entonces, pues bueno, això és lo que se gasta. Visualment pareix caviar, però és cítric.
És cítric.
Sí, sí.
Òscar, perdona.
Sí, no, t'esclata en la boca i tu sí. Penses, si tens un peix, per exemple, això Carlos millor que jo, no? Però per el que jo he sentit dir als xefs, pues, tu tens un peix, si nosaltres li tirem la llima per damunt. Però si tu li tires el caviar cítric, no te'l resseca ni res, perquè no penetra el líquid des de la carn, i tu quan mosseguis i li pegues un mos també a les boletes aquestes que te comentava Carlos, t'esclata el cítric dins la boca. El mateix en els arrossos, però bueno, el que volia dir, un poc, tota aquesta part dels cítrics japonesos, australians, és una part important del mercat, i després nosaltres en tenim vora 70 tipus de llima, que tenen diversos aspectes organolèptics diferents, i sí. Vosaltres els xefs saben diferenciar-los. Després n'hi ha un element molt important que ja s'ha oblidat, d'això que parlar de coses que han anat canviant per culpa del mercat, que són, en valencià sempre s'han dit esponsilers. Esponsilers, que en castellà es diu esfidros, esos són les plantes que inicialment es van fer servir per empeltar, com a peu. Perquè vosaltres sabeu que cítric, la gran majoria de cítric, són un peu i després una varietat empeltada. Mm-hmm. Pues estos esponsilers s'han perdut en la nostra cultura i nosaltres els teníem i en teníem molts, així en València. Mm. Molts d'ells tenen la particularitat de que l'albedo és la part que està blanca que mai volem menjar-nos, que està entre la corfa i la polpa.
Sí, sí.
Esa part blanca. Pues això, que és l'albedo, molts d'estos cidros, d'estos poncilers, el tenen comestible. Comestible al nivell de que tu li pegues un mos, és com si estigués menjant una poma cítrica. Wow. És impressionant. Que això bo. Tu li dones a un cuiner i es torna loco.
Clar.
Te fan mus, te fan...
Carlos està pegant cabotall.
Sí, sí, jo és que... Jo, bueno, qui em segueix en les redes socials ja sap que jo cítrics tinc moltes
una
dedicacions
debilitat,
al cítric.
No?
Sí, jo és que m'encanten. I el que dius tu de l'albedo, nosaltres fem una confitura d'albedo de bergamota. Ah. I la mateixa bergamota, que bueno, sabeu que és com una llima així una rugaeta, com si tinguera granets,
sí.
És super aromàtica. O sea, la apretes, la deixes en el cotxe i tens ambientador
de llima,
per mesos, sí, sí.
Molt
sí.
Bé, molt bé. Els olis essencials que té no es posa rodina. Tarda molt de temps en pobrir-se.
Correcte.
Que té olis essencials que no deixa que els fongs estiguin en la pell i aguanta molt de temps.
Òscar, abans de passar ja a la recepta amb Carlos, sí que vull, perquè clar, estem parlant, has dit adés de que feu visites a aixes instal·lacions, a aixes fanecaes que teniu de diferents cítrics a la Fundació Vicente Todolí. Deixa'm que et pregunte com podem informar-nos sobre això, perquè tal vegada algun oient o alguna oient curiós o curiosa, jo el primer, té interès per anar a veure què és el que teniu allà, a Palmera.
Jo encantat, perquè una de les grans funcions de la Fundació és la divulgació. Nosaltres pensa que, per una banda, preservem i aglutinem biodiversitat per a posar-la a disposició de tota la societat, tant siga investigació per a la recerca científica com per als xefs, com per a la indústria, per a desenvolupar productes, i l'altra gran part és la divulgació, és donar a conèixer tota aquesta biodiversitat i els usos que tenen. Val. Dins d'això, les visites turístiques són fonamentals, que vinguin a conèixer-nos.
Clar.
I la millor forma serà a través del web, el web nostre, que és Todolí... No, disculpa, m'ha enganyat jo en això. todolicitrusfundació.org.
todolicitrusfundació.org. Allí sí, podeu apuntar-vos.
Fer les reserves.
Que
correcte.
Bé.
Les reserves per a les visites. De moment fem dissabtes tenim dos torns, una a les 10, una altra a les 12, i el diumenge un torn a les 11.
Doncs mira, si fem això i després per acabar-ho de rematar, tot i que hagin de conduir mitja horeta en el cotxe, venim a dinar a l'Hotel Montsant, jo crec que, Òscar, se'ns queda un dia de categoria.
Digues que sí, digues que sí.
Mira, espera, no te'n vagis i, Carlos, tots els dies ens ens regala una recepta. Avui, òbviament, té a veure amb Becitrix. Vinga, va, pren nota també tu, Òscar. Jo sempre prenc nota, eh?
Moltíssimes gràcies.
Va, a veure, digue.
Anem allà. Nosaltres, bueno, tinguem un homenatge a Cítrix en el Montsant, diguem un postre que és Cítrix, sols Cítrix, val? Entonces, bueno, anem variant en diverses... Dic la composició i després faré la recepta d'una de les composicions més importants, que és la crema de llima, perquè la resta és una miqueta més complicada per a fer en casa.
Vale.
Jo, ahí he pecat de complicada la recepta. Mira, es compon d'una crema de limón amarillo, de llima, la llima que coneguem, vale? Després fem una esponxeta de xocolata blanc i llima verde, un sorbete de lima, crujiente de bergamota y una gelatina de perla de naranja sanguínea, que no em parla d'ella, però...
Ah, és la sanguínea, sí, sí.
A mi me flipa.
Sí, sí.
Vale. Bueno, dins d'este postre, la receta que jo crec que és més important i que se pot fer a casa, que és més fàcil, seria la cremeta, vale, de llima, que te la pots fer com si fos una natilla i guardar en nevera.
Que bo.
Partiríem de 300 grams del suc de la llima que hem comentat abans, coladeta, sense la pulpa, 300 grams de mantequilla, 280 grams de yema de huevo, ¿vale? Rovell d'ou, 320 grams de ous sencer, 300 de sucre i dos fulletes de gelatina. El procés és molt senzill. Si tingueu Thermomix, és
meravellós.
No n'hi ha que fer-li res. Val? Si no tingueu Thermomix, pues mira, ficaríem el suc de llima, els ous i el sucre a un banyomaria a coure fins que tinga una textura de crema. Añadiríem la mantega, batir bé i després la gelatina ben hidratadeta en aigua freda la incorporarem dins escorrida. Menegem bé, nevera, i ja tinguem una cremeta de llima. És més...
És
molt fresqueta, la recepta. I això, pues, bueno, és un integrant del postre homenatge als cítrics valencians.
Que bo, Òscar, després noto.
M'ha quedat en ganes de fer-ho i de tastar-ho.
Vita que sí, sobretot el segon, de tastar-ho.
Sí.
Escolta, molt ràpid, que ha dit Carlos el de la taronja sanguina.
Sí.
També té sanguinelis, pot ser que també es diga? És el mateix? O com
sí,
és?
Sanguinelis.
Sí, sí, no?
Sí, sí.
Val, no? És que jo...
Aquesta varietat, dubte, seria... Què seria? Perquè, clar, és
és un cítric, segur.
Molta gent diu que és híbrido entre pomelo i taronxo,
no.
Però no sé així,
no. No, mira, les taronxes, molt ràpidament, que això és la ràdio i en directe, molt ràpidament, les taronxes, hi ha quatre tipus de taronxes, val? I totes són taronxes, que són les taronxes Nabel, que són les que estem menjant ara mateix, les valències, que són les que venen a final de temporada i que es fan servir sobretot per al tema del suc i que les aguantem després en càmera per a fer sucs al llarg de l'estiu. Després hi ha unes taronxes que es diu taronxes sense àcid, val? Que no és que siguin dolces, sinó que tenen un nivell d'àcid molt, molt xicotet. Així eren molt populars en Espanya en segles anteriors, ara s'han perdut i són populars en sobretot en el Magreb, i això sí que els agrada més. I després n'hi ha un altre grup que són les taronxes que tota la vida hem dit nosaltres taronxes de la sang, que són taronxes que desenvolupen uns antocianos, que són uns pigments que són a més molt saludables, antioxidants i tot, que només estan sobretot en Itàlia i en Espanya, sí, en la zona, en la costa de València. I la varietat típica valenciana de les taronxes de la sang és la sanguinelli.
Quina meravella. Sí. Podríem estar hores parlant amb Òscar de la Fundació Vicente Todolí. Xerrarem en algun altre moment, ja t'ho puc. No és una advertència, és una realitat. Una abraçada molt forta, Òscar, gràcies per estar en la ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, els dos.
Que vaja molt bé. I Carlos, gràcies a tu també. T'esperem d'ací dues setmanes.
Sí, m'acaba de donar una idea d'una recepta molt valenciana, que seria pato de l'Albufera a la naranja de Todolí.
Vale, quan la tingues, una telefonaeta a mi i a tots els oients, els 15.000, 16.000 oients que tenim, i pugen tots a veure com està això. Carlos, una abraçada molt forta. Gràcies.
Vinga, gràcies.
Adéu.